set sloppy jot i el mapa set. Estic tan contenta de si et n'has anat, ja ni esforçant me puc plorar. No t'enyor ni quan t'he d'enyorar.
L'èxit aquesta setmana de Carla Simón a la Berlinale amb la pel·lícula Alcarràs posa sobre la taula una vegada més que es pot parlar d'un territori sortint dels grans centres urbans mirant a la perifèria. Fora de les muralles de la ciutat hi ha vides, hi ha històries que es poden traduir fàcilment en literatura, en una narració. Ara al suplement sortim d'un gran centre, sortim de Barcelona, marxem una mica més enllà fins a Mallorca, perquè lluny del turisme de masses i de tota la resta de tòpics que s'hi puguin associar, aquesta illa és una gran font d'activitat cultural, una activitat que ens arriba, entre d'altres, en forma de música, amb grups com aquest que sentim de fons, que és Reina, i ara també en forma de tres llibres que s'han publicat de forma pràcticament simultània. A veure, avui en aquesta taula hi tenim El món es torna senzill, de la Laura Gos. Què tal, Laura? Bon dia, benvinguda.
Bon dia, gràcies.
Ràbia, que ha escrit el Sebastià Alzamora. Bon dia, Sebastià.
Bon dia.
Benvingut al suplement. Gràcies. I també Tots els mecanismes, del també mallorquí Melcio Comas. Melcio, bon dia.
Bon dia.
Suposo que tots tres us coneixeu de sobres, no?
Sí. Sí.
Però us han reunit per presentar... No sé si us heu posat d'acord per publicar el llibre a la vegada i inclús si us han reunit per parlar-ne.
No, els nostres editors s'han posat d'acord per fer-ho, no?
Sí, sí, sí. No,
persona,
tot, no? Tot és un complot.
Sí, sí.
Qui dels tres viu a Mallorca encara?
No, encara no. Jo hi visc mentre... Bé, sí, mentre encara...
Sempre hi has viscut?
No, no. Visc molt d'anys aquí i vaig dient que molta freqüència. De fet, sempre he considerat... És a dir, viure entre Mallorca i Barcelona és una cosa molt habitual.
Mm. La Laura i el Melcio, tots dos sou de Sa Pobla, no?
Exacte, sí, sí, tots dos som de Sa Pobla. Sí, sí. I jo, de fet, fa ara només un mig any que visc a Barcelona. Abans també vivia per forana, a Mallorca.
Per què has vingut aquí?
Bé, jo dic mig en sèrio, mig en broma, que vaig venir per intentar conèixer més gent abans de la publicació de la novel·la, perquè si no me preocupava haver de contractar 13, no, figurants, perquè venguessin a les presentacions del llibre. Vaig pensar, si no venc aquí i intento fer alguns amics, clar, com seran sales buides, no?
No ho crec, perquè tothom parla molt bé de la teva literatura. Melcio, des de Sa Pobla i ara a Barcelona, tu, eh?
Bueno, jo fa 20 anys que visc aquí, vaig venir per estudiar i, bueno, ja hem quedat aquí, no?, treballant i escrivint.
I tu de Llucmajor, no, Sebastià?
Jo soc de Llucmajor, vaig viure 15 anys aquí i després, ja t'ho dic, des del 2011 vaig tornar a fixar la residència a Mallorca, però vaig i venc amb molta freqüència.
Tots tres us heu llegit mútuament? No em mentiu, ara?
Jo venc amb els deures fets.
Sí?
A mi me falten encara tots els mecanismes d'en Melcio, però he llegit totes les seves novel·les anteriors.
Jo també he llegit la majoria de novel·les de tots dos i de Melcio estic a la meitat del llibre.
Doncs a veure, la Laura, que comenci fent la primera crítica de tots els mecanismes del Melcio, què tal?
Home, a mi m'està agradant molt, ja dic, encara no l'he acabat, però sobretot crec que és evident que Melcio té un domini de les estructures narratives, no? Té un virtuosisme tant a nivell de llenguatge, no?, com a nivell de construcció de trama, que és bé, crec que és un dels grans mèrits que més tota la crítica està destacant més.
Mm. Melcio, tu en aquests tots els mecanismes parles sobre el poder i també se situa el que passa a Mallorca. En aquest cas, una de les trames principals és la baralla entre dues grans famílies amb negocis immobiliaris.
Bueno, sí, és una excusa argumental, no?, per posar en marxa una història que posés les dues ciutats, en aquest cas Barcelona i Palma, damunt de la taula, no? I més hi havia un cas real, que era una immobiliària barcelonina que va voler adquirir uns terrenys de manera fraudulenta, no? I això activava, doncs, uns mecanismes de corrupció i també uns mecanismes d'expropiació de molta gent que sentia que li estaven, diguem-ne, fotent el plat a taula, no? I això motivava una història que per mi era interessant d'explicar, no?
Se n'ha parlat molt, no?, de l'especulació urbanística també a Mallorca. Els Antònia Font ho han denunciat amb cançons, també, que això ha fet que també agafés una altra dimensió.
Sí. Bueno, jo crec que des de l'inici de la novel·la burgesa, no?, que se'n parla d'això, no? De fet, hi ha una novel·la de Zola que es diu La carnassa, que jo també cito en tots els mecanismes, que jo crec que és una de les primeres novel·les que parlava de com s'havia construït la gran metròpolis, en aquell cas París, no? Crec que és un motiu, doncs, que sempre, no sé, fa bullir l'olla, no?, i permet parlar de les coses que la literatura sempre ha parlat. En el fons, l'únic que buscam és parlar de passions humanes, no?, i les passions humanes a vegades s'aboquen amb aquestes coses tan estranyes com són l'ànsia de fer diners a través de l'especulació immobiliària, no?
Sebastià, què t'ha semblat el món es torna senzill de la Laura Gos?
Una novel·la magnífica, magnífica. Ja, la Laura va fer un debut fulgurant, diguéssim, amb La cosina gran, que és una novel·la de fa, que, 3 anys?
3 anys, sí, 2019.
I que ja era un inici brillant, però, vaja, el món es torna senzill és allò que se'n sol dir una passa endavant important. Mm. I crec que és una novel·la que, vaja, recomano absolutament.
La història de l'evolució d'una dona des que té 14 anys en plena adolescència fins que és mare, i en aquest cas la Laura agafa com a fil conductor aquesta bulímia que té la protagonista per parlar de les diferents etapes de la vida, i no una bulímia només com a trastorn alimentari, no?
No, exacte. De fet, sí que... Bé, primer de tot, gràcies, Sebastià. És molt generós. Sí que és cert que volia escapar, no, d'aquest retrat més convencional de sa bulímia. En aquest cas, sobretot, per mi és una novel·la que se centra molt en el control, no? I la protagonista sí que agafa el vòmit com a fil conductor i sobretot com a fórmula per canalitzar, no?, aquestes pulsions que en el seu cas oscil·len permanentment entre el control i el descontrol, no? També després, més endavant, el sexe entra en joc, no? Sí que tant el sexe com la idea de menjar i d'expulsar m'ha permetent interactuar d'una manera molt literal amb aquests conceptes de plenitud, de buidor, de satisfacció, fartament, no?
I després tenim la ràbia del Sebastià Alsamora. Què t'ha semblat a tu, Laura?
Bé, a mi m'apareix una delícia. És una obra que, a més, com que ja coneixia, diguem, l'episodi real, no?, del qual parteix la història, jo reconec que li vaig dir, de fet, a en Sebastià, he acabat la primera part amb llàgrimes en els ulls, no?, me va commoure, però me sembla que més enllà, no?, d'aquesta llavor real, no?, d'una vivència real, és un retrat molt acurat, no només d'una societat, no, la mallorquina, sinó també d'una mica d'aquests vincles de vincles positius, vincles també amb alguns personatges que surten a la novel·la, que són personatges com una mica perduts, no? una mica desorientats o sense una ubicació clara, i però sobretot el personatge central, no?, que experimenta aquesta ràbia. És un retrat de la ràbia tant individual com col·lectiva que m'assembla molt, molt brillant.
Una novel·la que parla d'un escriptor en hores baixes que s'ha de resituar en el món que l'envolta després que li enverinin la seva gossa. I es dona el cas que, en el cas del Sebastià, sí que et van enverinar el gos, un gos, no?
És així.
El teu gos.
El meu gos, sí,
i,
sí.
I que això suposo que et va servir una mica de punt de partida per acabar desencadenant aquesta novel·la, no?
Sí, efectivament. És a dir, l'episodi central que explica Ràbia és aquest, és el cas d'un personatge que a la vegada és el narrador de la història, que, bé, viu sol en una localitat turística amb una gossa i aquest animal mor enverinat, no? I aleshores, a mi, quan em va passar això, vaja, em va causar, evidentment, ràbia, com diu el títol, però també una gran perplexitat, no? És a dir, em va fer preguntar-me per... una percepció que crec que tots podem compartir fàcilment, que és el d'una agressivitat, el d'una crispació ambiental que fa que amb molta facilitat les persones es perdin el respecte les unes a les altres, no? I d'alguna manera me va semblar que valia la pena aprofundir en aquesta idea de la falta de respecte i en la seva correlació amb coses que no són únicament personals, sinó també socials, no? Entre elles, per exemple, l'auge de les extremes dretes arreu d'Europa, no? O sigui, no és una novel·la que parli només de Mallorca o del món turístic, sinó més aviat d'allò que jo en dic la perifèria d'Europa.
Sa pols de muntes mobles, jo pas espedar sa ratxa de llum, anell de Saturn, una deixona, com una lluna el travessarà.
Això és el més nou d'Antoni Afon, una deixona de pols, l'avançament del nou disc que publicaran el 25 de març. Els tindrem també al suplement, Antoni Afon. A Catalunya tendim a considerar les Balears com un tot, com una única realitat. Ho dic perquè em consta i sé que alguna vegada que des d'aquí s'ha dit ses illes, això emprenya moltíssim tots els oients que tenim a Mallorca, no?
Sí.
Exacte. O gent que va passar l'estiu a Menorca i després parla de Mallorca, o l'inrevés, sí. No saben ben bé on han anat, no?
A mi m'han preguntat de vegades, però tu ets de Mallorca, Mallorca? I amb això se volen referir a Palma.
Exacte.
Hi ha un cert... És a dir, d'això en feim moltes de... Més que emprenyar-nos, jo diria que en feim bastanta broma. Sí. Però sí que hi ha un desconeixement que de vegades crida l'atenció, perquè dius, home, que això succeís abans, que hi havia molt poca comunicació, però avui en dia seria esperable un coneixement una miqueta més.
Suposo que hi ha moltes Mallorques diferents, no deu ser el mateix Llucmajor que sa Pobla, no?
Bé, hi ha moltes Mallorques, totes estan contingudes allà, no? Hi ha sa Mallorca dels pobles, sa Mallorca dels municipis de platja més degradats, sa Mallorca de sa capital, que és una ciutat que val molt la pena, com es Palma, no? Però, bueno, totes, al final, conformen tot aquest espai, no?, que és el que s'ha anat construint com a destí turístic en els darrers 50 anys. Mm.
Què en penseu dels mallorquins que, quan venen a Barcelona, adapten el seu accent?
Bé, jo crec que n'hi ha que ho fan d'una manera inconscient, no? Però sí que... Sí que és cert que a vegades crec que és el resultat, no, d'aquesta incomprensió que algunes vegades, no, també se percep per part d'alguns interlocutors, no, d'aquí des principal. Crec que ara cada vegada menys, no? Però sí que així com nosaltres hem crescut, per exemple, amb TV3, no? I per tant tenim molt interioritzat, és lèxic, no? També és manera de parlar d'aquí. Supos que a vegades, no? No sé, per exemple, amb Mercè i en Sebastià, com ho varen viure quan varen arribar, però també perquè a vegades hi ha aquest punt de condescendència simpàtica, no? Que parles i diuen, ah, mira, que graciós, no? Això, que
maco, graciós. Que maco.
Torna-ho a dir.
Insuportable que diguin que maco.
Clar, i suposo que també és un poc això a vegades, no? Que inconscientment...
Que exòtic, no?
Sí, que
canses de repetir les coses dos cops, no? Vull dir, al final acabes sí, en catalano parlant dos cops, no? Primer ho dius en mallorquí i després ho has de repetir una mica tapant el nas perquè soni una mica més barceloní, no?
De vegades arriba a agafar un caire una mica més preocupant i tot, perquè jo he arribat a veure, per exemple, una obra de teatre, publicitar-la com un gran que els actors eren actors d'aquí i parlaven en mallorquí, no? Com si fessin una cosa fora de sèrie i se rompessin un os. I dius, home, escolta, no passa res. O fins i tot veure també una pel·lícula que era El mà d'Agustí Villaronga sobre una novel·la extraordinària de Blai Bonet i a la porta del cinema un cartell que de aquesta pel·lícula està xerrada en mallorquí. Com dir, ei, compte, perquè vos perdreu. De vegades crec que hi hauria que ser una mica més curosos amb aquestes actituds perquè poden arribar a certs equívocs i alimentar discursos que de certa dreta que de vegades són perillosos i que cerquen precisament fragmentar la llengua. No? Sí,
sí. Com diríeu que tenim la llengua a Mallorca, el mallorquí?
Bueno, el mallorquí està bé, el mallorquí està en plena forma, el passa entre els que el parlam i hi som, no? El passa que podem anar quedant reduïts a una minoria cada vegada més residual, no? I això jo crec que és el problema.
Sí.
Digues, Laura.
No, de fet, és això, no? Que a Mallorca hi ha, per una banda, es corrent, no? Que d'alguna forma vol a lo millor raconar cada vegada més la presència també del català com pot passar aquí, però és que allà a sobre tenim aquest altre corrent, no? d'esgonellisme, diguem, que el que fa és el que comentava en Sebastià, no? Com de defensar que és mallorquí, no? Que hi ha un mallorquí, un menorquí, un eivissenc, i que no són el mateix que és català. Per això també, enllaçant amb el que comentava, a vegades també el que molesta molt quan a la gent de les Balears, no, és que en algunes ocasions hi ha entrevistes, fins i tot en premsa escrita, que fan una transcripció, no, de com parlam, i això sí que és molt delicat perquè connecta amb aquest gonellisme, que el que diu és que no, que hem de que és mallorquí, no, s'ha d'escriure tal com sona, no, i que no és el mateix que és català.
Junta sota vessa damunt ses nostres cares i a tots mos banya i no mos deixa
gens. Mallorca viu un moment d'efervescència literària, però també musical. Això que sona és la Maria Jaén, amb Continent i contingut, l'ha produït el Ferran Palau, però últimament també ha despertat molta admiració la música de la Maria Jaume. Maria Jaume, amb el primer disc Fins a maig no revisc, que l'ha produït el Pau Ballbé i que també ha publicat un single, aquest Un bon berenar, és això que estem sentint. Tal com passa amb la música, perquè, clar, veiem ara dues artistes d'efervescència que estan arrencant i que han vingut a buscar productors a Catalunya, no? Entenc que els llibres, perquè la cosa funcioni econòmicament, també ha de passar pel circuit de Barcelona per tirar endavant, no?
Sí, a veure, és que jo crec que ens hauríem d'acostumar més, tots plegats, a mirar la cultura catalana sencera, no? És a dir, jo ara mateix, ahir vespre, vaig tornar del País Valencià i que és tot una immensa part de la nostra cultura, també d'una riquesa i una vitalitat enormes, que moltes vegades ens miram amb una distància i amb una condescendència, com s'ha dit abans, absolutament equivocades, no? És a dir, evidentment que Barcelona és la gran capital de la cultura catalana i és una enorme sort tenir-la, tenir una ciutat d'aquesta força i d'aquesta potència, perquè si no, segurament ja no s'encantaria gall ni gallina de la cultura catalana, però a la vegada tenim diversos focus irradiadors de creativitat i de en fi, d'obres de gran nivell en tots els àmbits, i crec que valdria molt la pena que els aconeguéssim una mica millor, no?
Melcio.
Bueno, també és una la capital de l'edició pràcticament d'Espanya, de tot l'estat, també està a Barcelona. És normal que les editorials més grans, més potents, doncs, que poden fer unes certes inversions, doncs, siguin aquí, però tant a València com a Palma, doncs, hi ha molt bones editorials, gens que fa una feina magnífica, també hi ha hagut un relleu generacional de primera categoria, no? I se publiquen llibres doncs, fantàstics i tan valuosos com els que se publiquen per tot. I, bueno, tot és com en el món de la música, no? Vull dir, al final l'únic que importa és la qualitat final del producte, no si l'hem imprès aquí o l'hem imprès allà, no?
Laura.
Sí, per exemple, dins això de relleu generacional, no? Jo destacaria Leonard Muntaner, editors, no? que són els que van editar, de fet, La cosina gran, la meva primera novel·la, i una cosa que en aquest sentit, i per mi és important, no?, remarcar aquesta idea de lletres catalanes, no?, i donar sobretot, posar focus en el fet que estan fetes en català, estiguin fetes a Mallorca, a València, on sigui, perquè, per exemple, La cosina gran, una cosa que m'ha cridat l'atenció és que en català aquí en el Principat gairebé no va arribar i, de fet, se va començar a distribuir més quan se va traduint al castellà, perquè sí que va ser en Grup Planeta, no? I això, per exemple, per mi és una cosa que s'hauria d'intentar evitar, no? El fet que la facin a Mallorca, una editorial com Leonard Muntaner, no hauria d'impedir que una obra pogués arribar bé en el Principat.
Desmesurat com un carnaval, ja m'ha superat la riquesa del teu tallar.
Avui el suplement amb la Laura Gós, amb el Sebastià Alzamora, amb el Melcio Comas, parlant de llibres i de cultura que ens arriba des de Mallorca. Laura, suposo que tu estàs cansada que et preguntin, com també li deu passar al Sebastià, amb aquesta anècdota de que el seu gos se li va morir a partir d'aquí, parteix també la novel·la, si tota aquesta història de bulímia té alguna cosa a veure d'autobiografia, no?
Sí, crec que hi ha com aquest automatisme, no? I no sé si passa més amb autores dones o si és més general, però sí que hi ha com aquesta aquest automatisme de pensar si hi ha certa coincidència entre el perfil del personatge i el perfil de l'autor, en aquest cas, pensar que hi ha autoficció, no? En aquest cas no hi ha autoficció, sí que és cert que crec que és evident que qualsevol novel·la sempre veu una mica de tu mateix, mateix, no? Però podria escriure una novel·la sobre un assassí en sèrie, per exemple, no? De fet, és això, una novel·la negra, si jo hagués escrit una novel·la negra protagonitzada per una dona jove que assassina persones, no me demanarien si és autobiogràfica, no?
Ja ho assumiríem, que sí, no?
Sí, ho donaríem per descomptat.
Ja
ho
donaríem per descomptat.
No, però sí.
Te coneixem una mica.
Coneixem-te.
Però fins i tot, a més, és curiós, no? Perquè en aquest cas, a mi, el tema d'esvòmit, com dic, me servia com a element que permet a la protagonista flirtejar una mica amb sabisme, no? I jugar en aquest punt autodestructiu. Hauria pogut posar, per exemple, drogues, hauria pogut posar alcoholisme, no? De fet, tota la novel·la negra està plena de personatges que tenen diferents disfuncions d'aquest tipus, i jo crec que no li demanen en Jo Nesbo, no? O en el seu moment, en Camilleri, o en Montalbán, no li demanaven una cosa, i això està inspirat en fets reals.
Tu t'ho pregunten, Sebastià, si hi ha part d'autobiografia en aquesta novel·la que has escrit?
Sí, sí, i de fet, en part n'hi ha. No és un relat autobiogràfic, però és el que he publicat que segurament hi ha menys distància entre el personatge protagonista i jo mateix, no?
Malcià.
Bueno, bé, la novel·la aquesta, com que és un pot llarg, té 15 personatges protagonistes, un fins i tot porta el meu nom, no? I diguem-ne que hem hagut de fer l'esforç de dividir-nos en 15 petites porcions, no? Perquè en tots ells hi hagi alguna part d'experiència, alguna part de qualque cosa que emocionalment lligui doncs en el que penses, en el que veus, en el que sents, no? És l'única manera que jo tingui una mica de vida en el final, no?
Estic pensant en tu, que els Goya també els coneixes bé, perquè crec que te'n van donar un, no, Laura, fa poc, un parell d'anys?
El 2018,
per un
sí.
Curt, en aquest cas.
Un curtmetratge d'animació, sí.
Estic pensant en l'èxit que hem vist aquests dies amb Alcarràs, la pel·lícula de la Carla Simón, que ha guanyat l'Os d'Or de la Berlinale, en aquest cas un retrat d'una terra que poques vegades es retrata al cine, no? I, malgrat això, doncs s'ha emportat el guardó segurament més important de la història del cine en català, no? Uh-huh. No sé si això també és una mostra que sortir d'aquesta centralitat barcelonina també pot ser sinònim d'èxit.
Sí, jo crec que sobretot, bé, a part que la Carla Simón és per jo una superheroïna, no? I és, ja el que va aconseguir en Bastiu 1993 és una meravella, és una joia absoluta, aquella pel·lícula. I, però sí que per mi demostra això, que les històries és igual on estan ambientades, és igual la llengua en què estan fetes, perquè en el final allò que és universal és una cosa molt més essencial, no? Que està molt més a sa llavor d'aquella història i per tant, sense cap dubte. De fet, jo crec que ja és hora que comencem a assumir-ho, no? Si hi ha pel·lícules en coreà que triomfen arreu, per què no acceptar que una pel·lícula com Mas Alcarràs també pot connectar.
De fet, hem de fer cinema coreà en català.
Sí,
això és la nostra feina, no?
A mi sempre m'agrada posar un exemple que crec que és molt clar, que és el del cinema danès. No? És a dir, el cinema danès, Dinamarca és un país amb una població que parla danès encara més reduïda que la que parla català, i el seu cinema està arreu del món.
Hi ha algun actor danès amb una casa a Mallorca, com bé sabem nosaltres.
Sí, senyor.
Sí, digueu el nom, digueu el nom. Perquè...
Mads Mikkelsen.
Sí, té casa a Mallorca.
El trobam bastant pel mercat de cineu.
Ah, carai. Ah, sí.
Mads Mikkelsen i Michael Douglas. Sempre...
Sí, Michael Douglas, també?
De tota la vida.
S'està instal·lat allà. Estava despistat, jo. Escolta, moltes gràcies a tots tres per haver-nos acompanyat. En qualsevol cas, era una excusa per explicar als nostres oients que val molt la pena llegir El món es torna senzill, La ràbia del Sebastià Alzamora, El món es torna senzill de la Laura Gos i Tots els mecanismes del Melcior Comas. Esperem retrobar-nos aviat, perquè, a més, suposo que per Sant Jordi estareu per aquí, no?
Sí.
No es queda més remei.
Ara hem vist que cau amb dissabte. Vull dir que tindrem suplement també per Sant Jordi. Tant de bo tornem a coincidir. Moltes gràcies a tots tres. Cuideu-vos.
Moltes gràcies.
Fem una pausa. Arribem a les notícies de les 11 amb la música de Reina, amb aquests huracans que sona de fons, i de seguida tornem al suplement amb més llibres. De seguida arriba la Marina Porres.
El suplement, amb Roger Escapa.